Per acabar el tema de regressió lineal múltiple, veurem un exemple amb dades reals. Les dades són les mateixes que vam fer servir en l'exemple de la regressió lineal simple, on volíem explicar la variable logaritme de l'antigen de pròstata. Fixeu-vos que aquí hem posat les variables, els logaritmes allà on hi havia biaixos. I aquesta variable que volem explicar, aquest antigen de pròstata amb logaritme, ho volem fer a partir del logaritme del volum de càncer, del logaritme del pes de la pròstata, de l'edat, de la quantitat d'hiperplàsia prostàgica benigna, de la invasió de la vesícula seminal, logaritme de la penetració capsular i el percentatge de punts Gleason 4 o 5. Fixeu-vos, tenim una variable resposta i una, dues, tres, quatre, cinc, sis, fins a set variables possibles explicatives. Si recordeu, el model que havíem vist en la regressió lineal simple era aquest. La millor variable que explicava el logaritme de l'antigen de la pròstata era el logaritme del volum de càncer. Aquesta era la recta de regressió, 1,507 més 0,79 pel logaritme del que vol. I l'R quadrat era un 0,54, és a dir, aquest model ens explicava un 54% de la variabilitat de la variable resposta LPSA. Anem a veure si podem construir un model millor que expliqui més aquesta variable de resposta, tot afegint alguna d'aquestes variables. Ho farem amb un procediment d'anar del model complet al model cap a baix. Fixeu-vos primer. Aquestes són les relacions simples entre el LPSA i la resta de variables. Tal com havíem vist en l'exemple de regressió simple, aquesta, la L que vol, és la que més explica, les altres no tant. Què passa si afegim alguna d'aquestes variables en el model? Anem a veure-ho. Hem dit que ens començaríem amb un procés backward, per tant, començarem amb el model complet i anirem traient variables. En aquest cas, el que farem és treure com a variable la que tingui el valor P més gran. Fixeu-vos que aquí tenim aquest valor P, que no és significatiu, per tant, està dient que el terme independent no hauria d'estar en el model, que l'edat tampoc, que l'LBPH tampoc, que l'LCP tampoc i que el PGG45 tampoc. Fixeu-vos, doncs, que jo el que puc és treure una d'aquestes variables i el criteri que faré servir és que utilitzo la variable que té un valor P menys significatiu. El nostre punt de partida és un R quadrat ajustat de 0,60, un AIC de 222, quasi 223, i un BIC de 243,5. Recordeu, a mi el que m'interessa és tenir R quadrats ajustats al màxim de grans possibles i els AICs i els BICs al més petit possible. Anem, doncs, a treure aquesta variable, l'LCP, del nostre model. Construïm un nou model i, en aquest cas, fixeu-vos que hem passat de 0,60 a 0,60,45, hem augmentat, per tant, aquest criteri ens està dient que aquest model és millor que l'altre, i els AICs i els BICs també han baixat, i hem fet un contrast que em deia que la hipòtesi nul·la que el model 1 i 2 són similars, l'alternativa, el model 1 més gran, és millor. Fixeu-vos que el valor P és 0,8828. En aquest contrast m'està dient que diu que els dos models són millors i el que intentaré sempre és agafar models senzills, per tant, el que faig és agafar el model que té menys variables. En aquest cas, la variable que hem tret, la LCP, no ens importa que no hi sigui el model, per tant, la traguem del model. A més, amb el R quadrat ajustat, amb el BIC i amb l'AIC, això també és consistent, i amb el contrast de nova també és consistent. Val? A continuació ens diu que hem de treure el terme independent. Anem a veure com, si traguem el terme independent, aquests criteris ens segueixen dient que val la pena. Fixeu-vos, l'R quadrat ajustat ha passat de 0,60 a 0,93, ha fet un salt espectacular, per tant, aquest model és molt i molt millor que l'altre. A més, els criteris AIC i BIC, efectivament, van disminuint. I, si faig el contrast de nova, també m'està dient que el model més gran no era pas millor significativament, per tant, em quedo amb el més senzill. Segueixo traguent, en aquest cas el que té el valor P més gran, LBPA, que aviam què passa. I fixeu-vos que aquí la R quadrat ajustat em disminueix. Passem de 0,93 a 0,9298, pràcticament el mateix. Però si seguíssim aquest criteri estrictament, hauríem de parar aquí i aquest model ja no l'hauríem de considerar. Respecte als criteris AIC i BIC, no, ens diuen que aquest està més bé. I respecte a la nova amb el model anterior, em diu que aquest és millor. Per tant, tinc els tres criteris, només n'hi ha un que em diu que no hauria d'haver agafat aquest model, però fixeu-vos que la diferència entre l'R quadrat i l'R quadrat ajustat dels dos models és de 2/10 mil·lèsimes. Per tant, perquè jo vull, com que jo vull models el màxim senzill possible, encara de moment em quedo amb aquest model. Puc treure més variables? Segons el criteri de l'R del valor P, aquí tots els valors P són significatius. Però aquest està molt a prop de 0,05. Anem a veure què passa si trec aquest valor P, aquesta variable, l'edat. Fem un nou model, doncs, sense l'edat. Evidentment, l'R quadrat ajustat segueix baixant, però fixeu-vos que no he perdut gaire res. Pràcticament estic altra vegada a 0,93. L'AIC i el BIC em diuen, sí, noi, podies baixar, podies agafar aquest model, és millor. I, en canvi, el contrast de nova em diu que no, que aquí hem perdut. Però, si mirem aquest R quadrat ajustat, mirem aquest valor P, són molt justos, per tant, pel tema de la simplificació, pel tema del model el més senzill possible, ens quedarem aquest. I fixeu-vos que encara aquí, segons el valor P, tot i que abans no em deia que l'havia de treure, diu, també potser podries treure aquesta. Anem a veure si podem treure aquesta. Si el trec aquesta última variable, he seguit baixant l'R quadrat ajustat, però fixeu-vos que estic molt i molt a prop encara al 0,93, per tant, la baixada és mínima. El criteri d'ahir que em diu, no, aquest model ja no és tan bo. El BIC em diu que sí, sí, aquest model és millor. I entre l'anterior i aquest no hi ha diferències. Per tant, tinc dos criteris que em diuen estan a favor d'aquest, dos criteris que estan a favor de l'anterior. Com que tampoc veig que hagi baixat molt l'R quadrat ajustat, al final, amb el model que em quedaré serà aquest. Ara treure ja una variable segons el criteri del valor P no té cap sentit. A més, fixeu-vos que és un model amb dos paràmetres. Si tragués una d'aquestes variables, el model que em quedaria és el model senzill. Passaríem del 0,93 R quadrat ajustat a un R quadrat ajustat a la vora de 0,5. Per tant, el model que em quedaré serà aquell que em modelitza la LPCA a partir del volum del càncer i el logaritme del pes sense terme independent. Anem a veure si els residus tenen variància constant i són normals. Aquí tindríem la gràfica dels residus versus els valors ajustats. Fixeu-vos que estan molt ben repartits. No sembla que hi hagi forats, potser aquí n'hi ha una mica, però en principi hi ha la mateixa variabilitat. Si fem un test de Breusch-Pagan, efectivament veiem que el valor P no és significatiu. Recordem, la hipòtesi nul és que els residus eren homoceràstics, tenien variància constant, per tant no podem dir el contrari. I la normalitat es veu molt clara. Si fem un test de Shapiro-Wilk, efectivament, valor P 0,54, la hipòtesi nul aquí era que els residus seguien una distribució normal, l'alternativa que no el seguien, no som capaços de tombar aquesta hipòtesi nul·la. Per tant, quin seria el model? El model que hem trobat amb aquest criteri, LPSA, recordem que no hi ha terme independent, és 0,664 pel logaritme del volum de càncer, més 0,439 pel logaritme del pes. Aquest seria el model de regressió lineal múltiple que tindria un R quadrat, i ara ja no mirem l'R quadrat ajustat, de 0,9273. Fixeu-vos que l'R quadrat és més gran que l'R quadrat ajustat. Fixeu-vos que si fem un contrast de si la regressió és significativa o no, amb aquest estadístic d'F, clarament surt significativa, i els dos paràmetres surten significatius. Per tant, aquest és un model que compleix les hipòtesis de normalitat i igualtat de variàncies, que té un R quadrat molt bo. La LPCA logrem explicar amb aquest model quasi bé el 93% de la seva variabilitat i tots els coeficients són significatius. Si volguéssim, podríem fer prediccions. Per exemple, amb un logaritme del volum de càncer de 1,5 i un logaritme de pes de 3, quin valor tindria la LPCA? Si mirem la mitjana de les prediccions, entre 2,18 i 2,44. Si mirem l'interval de predicció, per tant, dels valors possibles, entre 0,83 i 3,7796. Per acabar, anem a veure la sortida d'R amb un procés automàtic. En aquest cas és la funció STEP i el que li direm és que sigui un model mixt, que tant pot afegir com treure variables. Aquí el que ens dona és aquesta és la informació de les diferents fases. Aquí el que dona és una mena d'AIC per cada una de les variables i el que fa és treure en cada pas la que té pitjor AIC. En aquest cas LCP, traguem aquesta variable, aquest és el model sense la LCP. A continuació traguem la següent, la LBPH, i també en aquest cas ha tret el terme independent. No, perdona, el terme independent no l'ha tret. Aquí teníem, doncs, el model. I bé, veuríem aquestes sortides i al final el model que ens dona aquest procediment automàtic és que l'LPCA estarà en funció de l'edat, en funció del logaritme del volum de càncer, en funció del logaritme del pes i en funció de la variable PGG445. Fixeu-vos que nosaltres teníem només amb aquestes dues variables, aquest procediment automàtic s'ha quedat amb aquestes quatre variables. Segurament el model que hem construït nosaltres és millor perquè és més simple i segur que l'R quadrat no és molt i molt diferent. Amb això, doncs, acabem el tema de regressió lineal múltiple.